Unes 5 minuts del migdia repassem l'actualitat tant provincial com local. L'aposta de la Diputació pel Turisme Esportiu ajudarà directament a 54 ajuntaments de la província a omplir els seus pobles amb proves esportives a peu i de ciclisme per la muntanya durant aquest any a partir de les subvencions que ha aprovat la institució. La iniciativa forma part del treball del govern provincial per fomentar el turisme esportiu a través de la posada en valor dels recursos naturals de la província, a través de la realització de proves esportives de qualitat per tot el territori provincial, especialment en els municipis de menys de 3.000 habitants que els troben tenen menys recursos per a fer-ho. El diputat d'Esports, Lluís Martínez, ha assegurat que ajudar als ajuntaments a que realitzen esdeveniments esportius en els seus pobles és un pas en el treball per consolidar l'esport com a motor d'oportunitats turístiques en la província. Repassem actualitat d'altres municipis de la província de Castelló. La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Castelló ha concedit un total de 20.000 euros en concepte de subvencions a 6 entitats de la ciutat destinades al finançament de diversos projectes juvenils a Castelló, segons informava el regidor responsable de l'àrea, José Luis López. Les entitats beneficiàries de la convocatòria han sigut l'Associació Ciutadana contra la Sida de Castelló, Scouts, Associació Scout Quo Vadis, Assemblea Local de Creu Roja Espanyola a Castelló, Club Castelló Futbol Sala i Centre Juvenil San José Obrer. Ens aturem ara a Almassora. Els voluntaris de la Junta Local de Festes han iniciat avui el repartiment dels 3.200 exemplars del programa de festes en honor a la Mare de Déu del Roser. La planta baixa del consistori acull la distribució del llibret de 9:15 a 1:30 de dilluns a divendres fins al dijous. Igual que en l'última edició, la portada del programa inclou el codi QR per a descarregar la informació dels esdeveniments de festes en el mòbil. La pàgina web www.almassora.es i les xarxes socials institucionals oferiran també aquestes dades. Ens anem cap a les Alqueries, que presenta unes festes que lluitaran contra el sexisme amb actes per a tots els públics. I és que ha presentat el programa de les seues festes patronals, que inclouen diferents novetats respecte als festejos del passat any. Dins de les celebracions del consistori durà a terme una campanya per a lluitar contra els abusos sexuals, en la qual es repartiran 4.000 polseres amb el lema «A les festes patronals, ni sexisme ni agressions». D'aquesta forma, la regidora de Festes, Lorena Maure, ha volgut destacar que des de la regidoria han volgut aprofitar que la gent està al carrer i celebrant per arribar a un major nombre de persones. Volem que les festes de les Alqueries siguin un espai lliure d'agressions i de masclisme i que transcorreguin amb la normalitat que és habitual, assegurava la regidora. El programa de les festes patronals de les Alqueries, que comencen aquest divendres i es perllongaran fins el 14 d'octubre, està format per activitats de diferents tipus i per a tots els públics. Ens quedem ara amb l'actualitat de Vila-real. En primer lloc, parlem de la Fundació Caixa Rural Vila-real a través del Centre de Negocis Efecte Vila-real en col·laboració amb la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament. Ha portat a terme la clausura del curs de creació i gestió de microempreses amb persones amb diversitat funcional. El president de Caixa Rural, Enric Portalés, ha fet entrega dels diplomes als alumnes que han portat a terme aquest curs. Per aconseguir el certificat de professionalitat del CERVEF, s'ha dotat als participants de coneixements i eines necessàries a l'hora d'ocupar un lloc de treball. Els alumnes han estudiat aspectes relacionats amb l'emprenedoria, la gestió administrativa, el màrqueting i la comunicació, així com la prevenció de riscos laborals. D'altra banda, el Departament d'Activitats Culturals convoca el primer certamen UNET Palabras en el Pentagrama, que premiarà la millor cançó amb música i lletra original. Les obres, basades en algun dels projectes de la universitat, premis literaris, residència artística, rutes literàries, concurs gastronòmic, poden estar escrites en qualsevol de les quatre llengües oficials del país. La dotació econòmica és de 1.000 euros en la categoria general i 500 per a la categoria UNED. Des de l'oposició ha comparegut també en aquesta el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, que ha manifestat després de l'anunci de l'alcalde José Benlloc de presentar-se a la reelecció, que haver complit solament amb un 30% en 8 anys demostra que el seu projecte de ciutat és un castell en l'aire, sustentat per un conjunt de titulars de cara a la galeria i poc realistes. Segons explicava Vicent, cal recordar que el Partit Socialista porta dirigint Vila-real quasi dues legislatures i que si encara li queden el 70% dels seus objectius per complir, tal com va reconèixer el primer edil, és perquè no saben ni el que volen ni com ho volen, criticava el regidor de Ciutadans. Des de l'equip de govern avui s'ha presentat el Correllengua, que arriba als col·legis de Vila-real aquesta mateixa setmana, tal com explicava el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística, Santi Cortells.
Correllengua escolar, que serà els dies 3, 4 i 5 d'octubre. Aquest acte consistirà en l'arribada de la flama de la llengua a tots els col·legis de la ciutat, on llegirem el manifest escolar i farem es farà l'espectacle, que ara comentarà si Sergi Heredia, en què consistís, d'animació teatral.
Des d'Acció Cultural del País Valencià, Toni Royo explicava en què consistirà la cercavila que tindrà lloc el divendres a la ciutat de Vila-real. Ara sí, es podem escoltar de seguidet a Acció Cultural del País Valencià, a Toni Royo, que explicava concretament aquest Correllengua, de quina forma es celebrarà a la ciutat de Vila-real aquest mateix divendres, amb un cercavila, així com també amb la participació de la companyia La Fam. Escoltem, per tant, les paraules d'Acció Cultural pel País Valencià.
Divendres a la vesprada, a les 7, organitzem l'acte, la cercavila, diguem, en la qual majors i xiquets que els acompanyen, evidentment, poden donar el seu suport al Correllengua i cim de la plaça Baiardi a les 19 hores i fem una cercavila acompanyats del grup de dolçainers i tabaleters del Trull.
Doncs bé, a les 19 hores concretament és quan començarà aquest cercavila amb la companyia dels dolçainers i tabaleters El Trull, així com també la companyia La Fam oferirà un espectacle molt interessant per a tots aquells que acudisquen a aquest cercavila, a aquest Correllengua. Nosaltres fem una pausa perquè posem el punt final a aquest espai, a aquest informatiu en el que hem repassat tota l'actualitat política tant a nivell provincial com local. Demà podrem ampliar més informació al respecte d'aquest Correllengua en l'espai que dedicarem a tradicions del nostre poble.
este otoño presume de gafas gracias a Óptica Joyería Víctor. 40% de descuento en todas las marcas de gafas de sol y un 50% en graduadas. Además, tus gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros y progresivas con antirreflejante reducidas por 129. Óptica Joyería Víctor, calle Pere Tercer 29 de Villarreal.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
Traer tus fondos de inversión ahora es una jugada maestra.
Trae tus fondos a Grupo Cooperativo Cajamar y consigue una bonificación de hasta 3.000 euros. ¿Cuándo? Ahora y hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué importe? Desde 5.000 euros. Así de fácil. Para más información, consulta el folleto informativo y las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web grupocooperativocajamar.es.
En Más que Tintas recargamos tus cartuchos de impresora y también vendemos tóner y tinta para todas las marcas de impresoras y originales. Compruébalo. Recarga de cartuchos desde 6,5 euros. Caja de folios 3,90 euros. Cartuchos de tinta de todos los colores desde 4 euros. Y compra de tóner a 20 euros. Si te llevas dos, 15 euros la unidad. En Más que Tintas, precios sin competencia. Nos encontrarás en Avenida Pío 1237 de Villarreal.
El Club Esportiu Villarreal obre la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Villarreal. Recorda, el Club Esportiu Villarreal té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35 euros y bono de 5 sesiones a 30 euros. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Villarreal. Pide cita en el 964-53-14-97.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Villarreal. Ese Servicios Empresa Multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. Ese Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590 o en eseservicios.es.
Inmovec, tu asesoría inmobiliaria de confianza en Villarreal. Compra, vende o alquila tu vivienda con la seriedad y tranquilidad de trabajar con grandes expertos. Inmovec, 29 años a tu servicio y al lado del Villarreal Club de Fútbol. Nos encontrará en calle Jaume Roig de Villarreal. ¿Eres universitari i vols aprovar les assignatures de comptabilitat, matemàtiques, MOF, micro i macroeconomia o física? Confia en l'experiència dels professionals de A l'Acadèmia. A més, repàs de totes les matèries de primària, ESO i batxillerat, també anglès. Pels matins es trobaràs al carrer d'Honori García i García 11 a l'entorn de la Universitat Jaume I de Castelló i també a l'Avinguda de Pius 12-30 Entresol de Villarreal. Millora la teua formació a l'Acadèmia. Telèfon 629 68 77 05.
I nosaltres continuem tenint notícies de cara a les properes eleccions, perquè Compromís continua donant noms. El seu llistat segueix sumant, i per això el llistat que lidera Josep Pasqual Sancho, i per això que millor que parlem amb noves incorporacions. Però primer de tot anem a presentar a Josep Pasqual Sancho, que el tenim així amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, més noms. Jo el punxava farà ja unes setmanes, quan vostè ja se presentava a l'alcaldia, el punxava per a que me diguera més noms. Bé, tot el seu temps, no?
Ja em queda una vegada tu jo, que això de vostè... parlemos de tu i així no tenim més confiança.
D'acord, d'acord.
A veure, doncs sí, són dos noves, bueno, són quatre incorporacions noves, dos per qüestions de raons particulars i de treball no han pogut assistir, que és Pep, el tenim en Equador. Està fent una gran tasca allà, un poble d'Equador, que va 2 anys va tindre un tsunami i està col·laborant amb la gent d'allí. I després Esther, que per un professional no ha pogut vindre. Però sí que tenim així a Balma i Jaume, Balma Llençola i Jaume Moreno, que van a banda del seu currículum acadèmic, d'una manera, són persones que estan molt, molt, molt comprometes en tot, diguem, com és en classes socials, educatives, ambientals i també esportistes, com és Jaume, i feministes, com és Balma. Jo crec que els protagonistes són ells i ells tenen els dos perquè vos conté.
Doncs sí, anem a presentar-los. Balma Llençola, què tal? La número 6 de Compromís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, Balma, conta'ns una miqueta, presenta't per a tots aquests que estan escoltant-nos i que diuen, mira, jo no conec aquesta xica, és vilarealenca, però no me sona.
Sí, jo sóc Balma Llençola, tinc 35 anys i, com tu dius, sóc vilarealenca, però d'adopció, perquè jo sóc de Castelló, però fa 4 anys ja que visc així, i perquè la meva parella és d'ací, ens vam casar i vivim ací, i un poc
sóc... I quin és un poc el teu currículum, les teues aspiracions?
Molt bé. Jo vaig estudiar traducció i interpretació a la Universitat Jaume I i també comunicació audiovisual, i en acabar d'estudiar, de seguida vaig trobar feina a la ràdio, també vaig treballar com vosaltres, però a una altra, sí, a la competència, diguem. I després d'això vaig anar a Brussel·les amb una beca d'especialització professional en promoció lingüística i traducció. I després d'això també vaig estar treballant a la universitat, a la xarxa Vives d'Universitats. Vull dir que vaig fer molt... Sí. Des de ben joveneta que vaig acabar les dues llicenciatures, vaig començar a treballar i ara ja fa 6 anys o 7, que... 7 ja, sí, que sóc professora de secundària.
Bueno, t'ha definit, Sancho, com a feminista. Per què?
Sí, perquè sóc una feminista convençuda, jo crec fermament en la igualtat, i és necessari que continuem treballant les dones en xarxa, perquè estem veient que contínuament ens estan matant. Ens estan matant no només a nosaltres, sinó als nostres fills, i això hem de lluitar per a erradicar-ho. I la forma millor de fer-ho és fent xarxa a les dones. Les dones hem d'apoderar-nos, empoderar-nos, que diuen en castellà, per a eixir endavant, perquè aquesta situació no es pot tolerar. Estem normalitzant una barbàrie com és l'assassinat de dones setmanalment i dels seus fills. Què fem? Un minut de silenci i ja continuem amb les nostres vides amb normalitat. Si fora qualsevol altre del col·lectiu que estiguera morint, diguem, no morint, sinó un altre col·lectiu que amb tanta freqüència estigueren matant-los, ens tiraríem les mans al cap. I quan són dones, ja diguem que ho tenim normalitzat, i jo crec que des de tots els àmbits d'administració, local, autonòmic, estatal, hem de posar mesures per a lluitar contra això, perquè fa falta que la gent se n'adone.
I aquest és un dels motius per als que has decidit sumar-te ara mateix a Compromís?
Sí, per aquest, però jo fa molts anys ja que estic vinculada, abans estava al col·lectiu de Castelló, però des que me vaig posar a viure a Vila-real vaig formar part del col·lectiu d'ací, sobretot en aquest aspecte, en el de dones, diguem, formo part també de Dones amb Compromís, i hem organitzat diverses activitats ací, com la trobada feminista de dones, la trobada feminista d'estiu que vam organitzar l'any passat, també una taula rodona de cara al dia contra la violència de gènere, però jo crec que no hem de pensar en accions puntuals per combatre aquesta violència masclista, sinó que això ha de ser tots els anys, implicar tota la societat, des de també els àmbits educatius, sobretot els nostres xiquets i xiquetes. Jo a l'institut sempre estic intentant ensenyar als alumnes un poc en perspectiva de gènere, que és el que fa falta. Perquè són ells el futur, sí, són el futur i són ells els que han de canviar les coses, perquè...
Per què has decidit donar un pas endavant ara mateixa i ficar-te en les llistes de Josep Pascual Sancho?
Bé, perquè... Sí. Jo crec que és el moment que la gent jove ens impliquem. Com bé ha dit Sancho moltes vegades, aquest és un equip jove i multidisciplinar, amb molta gent preparada, d'àmbits diversos, i jo crec que és un bon moment per a formar part d'aquest equip, d'aquest projecte, que jo crec que és un projecte molt bo, que pot fer moltes coses per millorar la vida de la ciutadania a Vila-real, i en això estem. Som treballadors, que ens agrada millorar la vida de les persones, per això estem, per a rescatar persones, com sempre diem, a Compromís, i crec que entre tots podem fer un molt bon treball.
Doncs ara continuem parlant amb Balma, anem a presentar el teu company, a Jaume Moreno, que el tenim així amb nosaltres també, número 7 de Compromís. Què tal, Jaume? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs tu tens una vinculació també en Compromís, no sé, conta'ns una miqueta la teva trajectòria, tant més política o més dins de Compromís com professional.
Bueno, pues, jo tinc 54 anys, o sigui, ja tinc una edat. Políticament sempre he sigut de pensament d'esquerres i des de fa uns anys pues, milite en Compromís. Sempre he tingut una idea un poc diferent de lo que és la línia general del que ha sigut este país. Sempre, pues, a nivell històric, pues, sempre pensar que és un país de dretes, encara que sigui el PSOE el que està manant. I en aquesta idea va vindre la crisi, jo vaig pensar que està molt bé criticar, està molt bé quedar-se en casa, dir lo mal que ho fan i tal, però la veritat és que l'aportar coses, sobretot experiència, que és el que en aquest cas jo tinc com a empresari, com a... també he estudiat ADE, he estudiat enginyeria industrial, etcètera, etcètera. Entonces, clar, estic vinculat molt al món de l'esport, veus la societat com funciona a nivell de totes les capes socials, i veus que la manera d'evitar, per exemple, jo egoístament dic que el meu fill, per exemple, se'n vagi a fora d'Espanya o poder tindre un futur digne, doncs dius, és quedar-se així i lluitar. O sigui, és dur anar-se'n. De fet, jo al meu fill l'he enviat mesos fora d'Espanya a que sàpiga el que és treballar i ser immigrant, però veus que la solució la tenim que fer des de casa. I des de casa és el que a mi em va comprometre a involucrar-me en Compromís, per la ideologia, per la manera de fer i perquè al fi i al cap pues, el que fem és ser com tots. No som diferents a la resta de persones ni de res. Fem el mateix, lo simplement que ho veiem d'un altre punt de vista, diguem, més obert. I això és el que me va cautivar.
I què pot aportar Jaume Moreno a l'equip de Josep Pascual Sancho?
Bueno, pues jo el que puga, perquè la veritat és que és un equip molt fort a nivell de preparació, a nivell de joventut, a nivell de coneixements, pues, puc aportar pues, una part d'experiència, el coneixement que tinc de lo que és el tema del món de l'esport, en què estic molt vinculat, i jo sempre faig molt paral·lelisme a lo que és un equip esportiu i un equip de, diguem, de campanya. És molt... I penso que puguem aportar tots cada una part, en la qual pues, sabem, pues, tenim un poc més de coneixement que el del costat, per a fer un projecte comú més fort.
Bueno, comentes que estàs parlant un poc d'esport, però m'agradaria que ens explicares quina és la teva vinculació amb l'esport.
Bueno, pues jo he fet esport des de xicotet, des de que van inaugurar el Llorenç, si puc dir, i va ser dels primers usuaris. I abans de que se fera el Servei Municipal d'Esports, com se coneixia, pues a mi qui m'entrenava i qui me va ensenyar tot això va ser el padre Carmelo, Carmelites. Ah. O sea, jo vinc d'aquella època. I a partir d'ahí, pues, bueno, sempre he estat vinculat al patinatge del poble. Si pues, es coneu Pepe Meseguer, jo soc un poquet més major que ell, però també estava en la mateixa línia. I després el tema del handball. Des de 10 anys pues, jugant al handball en el club d'ací, que ja vam fer enguany fem 50 anys. Sempre he estat vinculat al club, com a jugador, com a entrenador, com a directiu, etcètera, etcètera. I en aquests moments també estic des de fa 4 anys en la Federació Valenciana de Handball. Soc el delegat en Castelló de la Federació i això pues, el que te permetís és tindre una relació administrativa entre tres estaments que normalment des del club també les tens, però a nivell federatiu és més complicat, per dir-ho d'alguna manera, i entens millor un poc el funcionament de les institucions i l'hora del tema de tractar eventos i tot aquest tipus de coses.
Bé, ara n'hi ha que començar a preparar-se per a eleccions, queden pocs mesos ja, i m'agradaria preguntar-vos què és el que vosaltres faríeu en aquests mesos que queden abans d'eleccions, o què penseu que hauria de fer l'Ajuntament de Vila-real per a millorar Vila-real. Jo sé que és una pregunta, Sancho, vaig a deixar-te a tu primer, perquè jo sé que vaig a deixar-los pensar un poquet, vinga.
Bueno, des del meu àmbit d'agricultura, medi ambient i canvi climàtic, està clar que és una conselleria que té molts pocs diners, tenim molt poca competència en el que és agricultura, però en qüestió de medi ambient i estem lluitant molt. De fet, En pròxims dies presentarem tot el mes de la sostenibilitat. I nosaltres el que no parem des de la regidoria que portem i els meus tècnics, i és d'agrair tota la feina que fan, educar sobretot sobre el medi ambient i sobre això que ens està caent, i no pararem en ensenyar, en dir als xiquets el bé que du passejar a peu, anar en bicicleta, gastar el transport públic. I això és la lluita que nosaltres tenim i això és el que volem aplicar. Cada un en la seva regidoria fer l'esforç que fem molta gent, que tots ho fem, jo crec que aplicaríem a fer un de la real millor perquè la ciutadania pugui viure millor del que viu. Te parlo del meu aspecte, tots els meus companys han treballat tot el que poden i més, també sabem la cara econòmica que tenim per totes aquestes sentències urbanístiques que ens estan caent, però estem lutjant molt, de veritat, la gent tindria que saber el que... Diu, és que vos gasteu diners en moltes coses? No, no vos gastem diners en moltes coses. Vos gastem els diners que toca i a peu de carrer, perquè moltes vegades els mateixos companys meus de la regidoria fem coses que no mos toquen, però estem així pel poble i pel poble, i això és el que volem, tindre un poble millor.
Bueno, m'has parlat de la teva regidoria, però a veure ells què pensen i què millorarien, no? Què és el que farien de cara a les eleccions per al poble?
Jo crec que des de l'Ajuntament, des de les regidories, el que s'ha de fer és intentar millorar o acabar aquests projectes que han començat en aquests últims quasi quatre anys, acabar aquests projectes i nosaltres, des de Compromís, les persones que ens anem a presentar en llista, és pensar... parlar, escoltar a la gent, escoltar als ciutadans, veure quines inquietuds tenen, què pensen que se podria millorar, que és el que nosaltres volem fer, escoltar la gent, perquè només així podem saber quines són les necessitats que hi ha a cada barri o de cada col·lectiu, i això és el que anem a fer, escoltar la gent i donar que siguin partíceps tota la ciutadania del nostre projecte, clar.
Molt bé, Balma, doncs, bueno... Jaume, i tu què me contes?
Bueno, jo podria parlar a nivell d'esports, que és el que més conec. A més, és una àrea prou important des del poble. Jo la veritat és que, bueno, pues, tinc prou coneixement del... No vaig a criticar el que s'està fent, simplement vaig a dir que se pot fer molt millor. I en plan constructiu, pues, sí que aniria en la línia que s'ha comentat de millora de la qualitat de vida dels habitants de Vila-real. Que al cap i a la fi és el que es tracta, tant a nivell de desplaçaments, d'unió, de relació diària i d'integració i de fer companyerisme basat, en aquest cas, en l'esport i una millor gestió de lo que s'està fent. Es fa falta renovar moltes instal·lacions, fa falta millorar moltes coses, no n'hi ha diners i n'hi ha que tindre un poc d'imaginació i tindre els recursos que se tenen ben empleats pel que es podria fer en aquest poble, que se ho mereix.
Molt bé. Bueno, sabeu que ara mateixa pues, el cap visible és Xavier Ochando. Què creu? Penseu que li passarà factura al partit a Compromís el fet de que ell no estiga en el llistat de les properes eleccions?
Jo crec que no, perquè ell és una opció personal que ha pres per la seva situació. Sabem que ha de ser pare pròximament, per tant, és una etapa molt bonica. Jo també tinc una filla que té 9 mesos, demà farà 9 mesos, i els primers mesos i els primers anys són molt bonics i s'ha de gaudir, i ell duia molta càrrega de treball. I jo crec que és una opció personal que tots hem de... que està molt bé prendre-la, perquè és una decisió que ha arribat el punt quan tens fills has de decidir, i jo crec que no, perquè estem tots units i tots acceptem quan un dona el pas de presentar-se en llista i quan un decidís per els seus motius personals, per deixar d'estar, apartar-se, diguem, un poc, d'estar de costat i que siguin altres els que prenen el relleu i continuen treballant per Vila-real.
Doncs pren el relleu, Josep Pasqual Sancho. Què te pareix, Jaume, que siga el candidat a l'alcaldia? I mira que el tens al costat, no sí. Critiques molt, eh?
No, no és perquè estigui així davant. A mi particularment el que m'agrada de Sancho és que és una persona d'equip. És una persona que pensa i escolta, i això és molt positiu. Jo ja t'hi dic, vinc del món de l'esport i sé que un equip la formen l'aportació de cada un dels membres. I en aquest cas, ell és una persona que sap escoltar, No és una persona que s'obsequi en algo i si algo no és com ell diu i altres opinions li fan canviar d'opinió, ell és molt obert en aquest sentit i mos té confiança i això pues, m'agrada que siga un líder, diguem, participatiu en la qual pues, tots puguem aportar coses al projecte.
Doncs bé, ja per a tancar, penseu, sou el 6 i el 7 en la llista, penseu que hi sireu?
A veure, clar que sí, si no, no estaríem així. Evidentment, tot això depèn de lo que puguem seduir al elector, al poble, i depèn de nosaltres. Evidentment, nosaltres sí que anem a lluitar i anem a per treure els màxims possibles. 7, 8, 9, 10, no importa. El que importa és el poble i nosaltres pensem que tenim el millor projecte per al poble.
Majoria absoluta, no? També.
A veure, nosaltres vam ser la segona força política en les darreres eleccions, per tant, nosaltres anem a per l'alcaldia. Pensem que hi serem 6, 7, 8... No ho sabem. Això és el nostre objectiu, perquè sabem que podem fer-ho i que ho farem, que donarem el 200%, el 300% de nosaltres per a treballar per la ciutadania, per Vila-real i per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans. Per tant, sí, ens presentem amb il·lusió i amb ganes de tirar endavant aquest projecte.
Molt bé. Doncs jo crec que ja tanquem aquesta entrevista, però en possibilitats de negociar, no? També. No, esteu oberts a negociacions?
Estem oberts, per suposat, a tots els partits d'esquerra, progressistes, feministes, nacionalistes, que vulguem compartir amb nosaltres, per supost. Hem estat treballant 7 anys en ells, fa quatre anys enrere van estar treballant en col·laboració en ells, estricta, perquè fem falta i en aquests 3 anys que estem ens han invitat, agraït que ens han invitat a treballar, Però
no a qualsevol preu, no?
A més, no a qualsevol preu, per suport, n'hi hauria que xerrar molt, per part d'uns i d'altres, jo crec que la situació pot canviar molt, això n'hi hauria que assentar, parlar-nos en tranquil·litat, mos coneixem de fa molts anys, sabem qui falla de cada peu, per dir-ho d'una manera...
Sí, perquè ara ja saben que Benlloc també se presenta a l'alcaldia.
Home, era d'imaginar també que Pepe se presentava, perquè ja fa... Ja se rumorejava i esta setmana, pues, així. Però nosaltres ens preocupem del nostre electoral, de les nostres idees, i això és el que estem lluitant. I el que a mi dels meus companys, que no fa falta que ho diguin ja, anem a per l'alcaldia. No volia dir-ho perquè ja ho han dit ells, però no volia ser repetitiu, anem a per l'alcaldia.
Molt bé, Sancho, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Bueno, tornem a escoltar-nos, eh? Segur que ara, en aquests mesos, ens tornem a escoltar moltíssimes vegades. Gràcies i benvinguts.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, també.
Sempre Ràpid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Ràpid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Campanya de renovació d'abonaments de les arts escèniques. Renovacions del 24 al 28 de setembre. Noves inscripcions de l'1 al 5 d'octubre. Sols has de passar per les oficines de l'Auditori en horari de 10 a 2 i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Més informació a www.cultura.vila-real.es. Gaudeix del Teatre a Vila-real. Ajuntament de Vila-real. Regidoria de Cultura. Vila-real avança.
Panadería Marisa es sinónimo de una gran variedad en pastelería y repostería elaborada artesanalmente. Ven y aprovecha nuestra promoción todos los días de 1 a 2 de la tarde la bollería a mitad de precio. Además disponemos de servicio mini market. Abrimos domingos y festivos cada día con una oferta diferente. No lo dudes y ven a visitarnos. Calle Hospital 17 de Vila-real, teléfono 964 74 36 52.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Una 41, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i en aquesta jornada, com cada 2 de maig, obrim espai per a parlar de la tasca de la policia local a la localitat i per això avui tenim a l'altra banda del fil telefònic l'intendent de la policia local, Ramon Martínez. Ramon, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sila? Bon dia, ¿qué tal?
Muy bien, estamos hablando en este caso también una jornada especial para la Policía Nacional. Ustedes han estado allí hoy acompañándolos, pero aparte de esto, también de la fiesta que ustedes celebraron el viernes de la Policía Local, a campañas, iniciativas que no paran, como por ejemplo la de control y vigilancia de los cinturones y también los sistemas de retención infantil.
Sí, efectivamente. Pues mira, te estoy llamando, contestando desde el propio paraje de la Virgen de Gracia, donde estamos acompañando a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía en la celebración de su patrón, ¿no? Para nosotros es un honor, desde luego, acompañar a la Policía Nacional, con los que trabajamos día a día en pro de la seguridad en este aniversario, ¿no? Y efectivamente, estamos llevando a cabo una nueva campaña de tráfico, en este caso en colaboración con la Dirección General de Tráfico, y es una campaña de vigilancia y control de cinturón. Por un lado, cinturón de seguridad, sería una de las vertientes de la campaña, y por otro lado, la vigilancia del sistema de retención infantil, el SRI, que es lo que nosotros conocemos vulgarmente como las famosas sillitas, ¿no?, donde van los niños pequeños. Es una campaña que empezó ayer lunes y que tendrá lugar hasta el domingo, día 7 de octubre.
Respecto al cinturón, es obviamente más fácil, no es sí o no, se usa o no se usa, se pone o no se pone, pero respecto a los sistemas de retención infantil, ¿qué deben tener en cuenta las personas a la hora de ir a comprarlos y también luego para su posterior uso?
Bueno, en cuanto al sistema de retención infantil, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es una frase que a mí me gustaría empezar con ella, es que el sistema de retención infantil es el mejor seguro de vida que tiene el niño, ¿no? El niño que viaja en un coche, el mejor seguro de vida que tiene es llevar una silla infantil, un sistema de retención infantil homologado y adecuado a su talla y peso, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y también me gustaría recordar no llevar un sistema de retención infantil adecuado o simplemente no llevar un sistema de retención infantil puede multiplicar por 5 las posibilidades de morir o de tener lesiones graves, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? De cosas de mucha importancia. Bien, el sistema de retención infantil, ¿quién lo tiene que llevar, no? Pues bueno, en principio, todos aquellos niños que midan menos de 1,35. Es decir, a partir de 1,35 ya habría que llevar cinturón de seguridad. Un niño puede llevar cinturón de seguridad a partir de 1,35, aunque es recomendable hasta 1,50 que lleven cinturón de seguridad, pero menos de 1,35 deben de ir con un sistema de retención infantil adaptado a su talla y peso, ¿no? Ese sería el mensaje más importante, ¿no? Y también me gustaría decir que es importante, recomendable cuanto menos, que hasta los 4 años al menos pues los sistemas de retención infantil fueran al revés, ¿no?, en contradirección, ¿vale?, por un tema de seguridad. Hay una normativa europea que está a punto de incorporarse a la legislación española, que vamos a ver va en esta línea, desde luego, pero sí que es verdad que en estos momentos la recomendación, y así lo hacemos nosotros también llegar, es que las sillitas hasta los 4 años es recomendable llevarlas en contradirección.
Uh-huh. Y también, aunque hay, dijéramos, alguna pequeña excepción en la ubicación, ¿no? Los sistemas deben ir en la parte posterior de los vehículos, ¿no? Obviamente, a lo mejor por practicidad, por si pasa algo, puedes ver más fácilmente a la criatura, ¿no? Si la tienes en el asiento del copiloto, pero por seguridad también detrás.
Sí, la última modificación del Reglamento General de Circulación evidentemente incorporó esta novedad, ¿no? Y era que los sistemas de retención infantil, las sillitas, tienen que ir en la parte posterior, ¿no? Cuando pueden ir en la parte delantera derecha, es decir, en el asiento del copiloto, ¿cuándo podría ir? Bueno, eso es excepcional, ¿no? Como norma, como he dicho, tienen que ir en la parte trasera. Pues excepcionalmente, pues bueno, cuando un vehículo no disponga de asientos traseros, imagínense un vehículo que por su disposición, un vehículo deportivo, pues no tenga asientos traseros, que solamente sea de un biplaza, ¿no? Pues evidentemente en la plaza del acompañante, en ese caso sí que podría ir un sistema de retención infantil, lógicamente con el airbag desactivado, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cuándo puede ir también en el asiento delantero de forma excepcional una sillita? Pues cuando los asientos traseros ya estén ocupados por menores que vayan en sillitas de ruedas. Es decir, si yo llevo en el coche 4 menores y detrás ya llevo 3, pues eso me habilitaría a ese cuarto llevarlo en la parte delantera, ¿no? Estas serían las excepciones, pero insisto, estas son excepciones. Como norma general, ¿vale? La ley lo que te habla es de que los sistemas de retención infantil tienen que ir en la parte trasera, ¿vale? Y sobre todo lo que he dicho, recomendable, al menos hasta los 4 años, que vayan en contradirección, insisto mucho en este tema.
Uh-huh. Comentábamos en otras iniciativas, ¿no? de esta campaña, en otras ediciones, que se utilizan a veces algunos elementos para que el cinturón no apriete tanto a los niños, algún tipo de pinzas, no sabemos cómo se recoge, ¿no? El uso, o si se puede hacer o no, o si está castigado el uso de este tipo de dispositivos.
Sí, eso está totalmente prohibido, es decir, utilizar cualquier tipo de pinza o elemento para evitar para que haya holguras, eso está totalmente prohibido. El cinturón tiene que ir pues sin ningún tipo de elemento adicional, el cinturón nunca debe ir por encima del cuello y el cinturón tiene que ir sin holguras, el cinturón tiene que ir perfectamente acoplado y perfectamente, como he dicho, acoplado al cuerpo, ¿no? Para que sea efectivo, porque si llevamos el cinturón de seguridad simplemente como función de quitamultas, pues bueno, nos podrá quitar la multa en un momento dado si el policía no es capaz de darse cuenta, pero ante un accidente no nos va a dar el resultado para el que está confeccionado, ¿no? Y por lo tanto podemos tener serios problemas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y mira, quería hacerte, si me permites, porque estamos hablando de llevar el cinturón, de llevar el sistema de retención infantil, parece como si esta fuera una infracción, muy, muy usual, ¿no? Y bueno, yo me ciño un poco a lo que son las vías urbanas, ¿no? Como podría ser el casco urbano de Villarreal. Y las estadísticas hoy en día es que el uso del cinturón en zona urbana está alrededor del 94%. Estamos hablando de unas cifras espectaculares. Y el uso del sistema de retención infantil, del cinturón de las sillitas infantiles en vía urbana, estamos hablando del 96,45%. Estos son unos resultados, Sheila, extraordinarios. Es decir, yo creo que aquí tanto los controles de la policía, la propia sensibilidad de los ciudadanos, las campañas agresivas de la DGT, el aumento de las cuantías, de las sanciones, de los puntos, de la multa, etcétera, etcétera, yo creo que al final todo ello ha influido en tener esos datos, ¿no? Y pensar que en vía urbana el 94% de los conductores o pasajeros que tienen que llevar cinturón lo llevan, o que casi el 97% de los niños que tienen que ir en sillita van en sillita, pues bueno, yo creo que también es para darnos la enhorabuena. Pero no tenemos que bajar la guardia, porque ese pequeño 4% o 5% que nos falta porque lleven estas medidas, es contra el que tenemos que estar ahí luchando y persistiendo, porque evidentemente aquí no estamos hablando de meras infracciones, estamos hablando de consecuencias graves, estamos hablando de heridos graves, y estamos hablando de muertes. Por lo tanto, de aquí esta campaña, no vamos a bajar la guardia, aunque los números, insisto, son para ser satisfechos, ¿no? Pero hablando de accidentes y hablando de muertes, no nos podemos dar de satisfechos en cuanto haya una mínima víctima. Uh-huh.
Esto... está comentando obviamente el caso extremo, no último, que desearía cualquier persona, que es un accidente con heridos o incluso alguna muerte. Esta es una situación, ¿no?, que muchos consideran que no les puede pasar a ellos y que les puede pasar, ¿no?, quizás que se les vea incumpliendo. ¿Cuál es la sanción a la que se hace frente o ha de enfrentar una persona que no cumple o bien con el uso del cinturón o con los usos de los sistemas de retención?
Sí, se trata de una infracción grave a la Ley de Seguridad Vial, y en estos momentos es una sanción económica, una multa de 200 euros y una detracción de 3 puntos del permiso de conducir. Esto sería tanto para el cinturón de seguridad como para el sistema de retención infantil, ¿no? Uh-huh. Pero me gustaría un poco incidir en lo que te acabo de comentar, ¿no? O sea, parece mentira que todavía pueda haber ese 4%, ese 5% que todavía no son conscientes ya no de la obligación de llevar estos elementos de seguridad, sino de que estos elementos de seguridad salvan vidas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a veces nos cuesta entender, ¿no?, como las personas que todavía van en este tipo de protección. Pero, bueno, vamos en el buen camino. Ya digo, nosotros este año las estadísticas en zona urbana nos han sorprendido por positivas, y esto pues nos da un empuje importante para seguir trabajando en conseguir ese nivel cero víctimas, que es lo que sería deseado, ¿no?, aquí en Villarreal.
Así que suponemos, intendente, ya por último, porque como nos ha comentado, está usted ahora en esta celebración con la Policía Nacional, estará en marcha esta iniciativa hasta finales de semana. Obviamente siempre se vigila, pero dijéramos que se hace una mayor incidencia, se pone el foco, también se hace visible para que este porcentaje mínimo que no cumple recuerde, ¿no?, la obligatoriedad de llevar estos sistemas.
Sí, efectivamente. Es decir, nosotros el tema del cinturón y sistema de retención infantil es un tema que estamos trabajando durante todo el año. Nosotros hacemos controles en turnos de mañana, tarde y noche durante todo el año, y evidentemente el tema del cinturón y sistema de retención infantil es un elemento prioritario, al igual que el alcohol, las drogas y similares, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una campaña y las campañas sirven para eso, ¿no? Sirven para recordar, sirven para concienciarse y sirven para lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, ahora en vuestro programa, trasladando a nuestros oyentes, a la opinión pública, pues datos, consecuencias de este tipo de infracciones. Yo creo que esto, pues, si con todo ello logramos que alguna persona que nos esté oyendo, que no sea habitual que se coloque el cinturón, pues se lo coloque, pues objetivo cumplido, ¿no? Y esto es un poco lo que trata las campañas, ¿no? De concienciar y de sumar para que esas cifras que hoy estamos hablando del 94%, pues el año que viene podamos estar hablando del 95%, del 96%, uh-huh. Bueno, en definitiva, podamos superar las cifras que acabo de dar.
Pues esperemos que así sea. Y, intendente, como siempre, muchísimas gracias hoy especialmente porque lo teníamos también, en este caso, en un acto, y hablamos en un par de semanas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Conoce la nueva colección de otoño-invierno de Magic Infantil y Juvenil de 0 a 16 años. Descubre marcas como Rochi, Baby Diff, José Barón o Boboli. Y ahora elige también tu traje de comunión y ceremonia. Magic, moda infantil y juvenil. Calle Mayor San Jaime 54, Vila Real. Teléfono 652-03-94-45.
Victoria Eventos Almazora te ofrece un gran bufete especial los domingos y festivos. Y si tienes que organizar una celebración y quieres que sea un éxito, confía en Victoria Eventos. Haz que los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones, bodas o eventos de empresas sean únicos. Victoria Eventos, Antiguo San Lázaro, Polígono Centro Empresarial La Plana, Almazora, teléfono 964 10 98 58.
Aula de música 12 notes, 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Vila-real. Matrícula oberta.
El Club Esportiu Vila-real obri la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Què t'he dit? Quiet! Que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a...
Molt bona vesprada. Els amics de Ràdio Vila-real ens pregunten a qui enviaríem al racó de pensar. Avui crec que molts de vosaltres compartireu amb mi que qui necessita anar al racó de pensar són l'alcalde Benlloc i el regidor de serveis públics de la nostra ciutat. Ells dos són els màxims responsables de que Vila-real estiga més brut i abandonat que mai. Si parlem de neteja, les imatges que presenta la nostra ciutat són preocupants. Una imatge indigna per a una ciutat com la nostra, on l'alcalde socialista ens fa pagar als veïns la contribució més alta en la nostra història. Al passat plenari vam tornar a denunciar esta situació, però de nou ens vam encontrar amb el rodillo de la majoria absoluta dels socialistes, que una vegada més votaven en contra de millorar la neteja viària i el manteniment del poble. Vam reclamar un nou contracte de recollida de basures i també de neteja viària, i l'alcalde va vetar les nostres propostes. Benlloc és el primer alcalde en la història de Vila-real que destina més diners a autobombo i fotos que a netejar el poble. De fet, va tancar el 2017 destinant 1.535.000 euros a fotos, publicitat i propaganda, mentre tan sols va destinar 901.000 euros a netejar tot Vila-real. Mireu, l'alcalde ha eliminat la Brigada Especial de Parcs i Jardins, l'Ecoparc Mòbil o la Brigada d'Excrements dels Gossos, entre d'altres. I així ens va. L'estratègia de l'actual govern municipal és molt clara. Quan hi ha un problema, s'anuncia a premsa un pla molt ambiciós amb el que calmar els ànims dels veïns. Uns plans que en la majoria dels casos es converteixen en mentides e incomplits. En 7 anys de PSOE i Compromís a l'Ajuntament, les conseqüències de la seva mala gestió han aflorat. Els veïns estan denunciant públicament esta situació i Benlloc, seguint la seva estratègia, va anunciar en el mes de gener el pla Vila-real més neta, on destinarien 300.000 euros. Un pla que incloïa accions contra els excrements dels gossos, ampliar la recollida de selectiu, premis econòmics als barris més nets, modificació d'ordenances, ecoparc mòbil, un festival d'accions de neteja amb el que l'alcalde va aconseguir el seu objectiu, omplir pàgines de periòdics fent creure als veïns que ficaven solució al problema. Però avui ja sabem que tot era mentida. Si parlem de camins rurals, l'abandó generalitzat és la tònica habitual dels camins del nostre terme. Un problema que ja no és d'estètica o de comoditat. L'abandó dels camins rurals s'ha convertit ja en un problema de seguretat per als veïns que utilitzen aquestes vies. Sembla que l'alcalde tan sols ha volgut actuar en algun camí privilegiat. La resta, tots abandonats. Si parlem de podar els arbres, pues anem de mal en pitjor. Ara es compleixen 2 anys sense podar els arbres del nostre poble, el que està generant problemes de brutícia, despreniments i embossos d'embornals. Si parlem de la senyalítica del poble, encontrem els passos de cebra en un estat lamentable, mentre l'alcalde juga a Matrix pintant uns cars i ineficaços passos de cebra 3D. Si parlem d'il·luminació del poble, encontrem molts carrers i barris que estan patint apagades que s'allarguen en el temps sense que ningú posi solució. Si parlem d'inundacions, encontrem que en els prop de 8 anys de Benlloc com a alcalde no s'ha invertit ni un euro per a solucionar les inundacions que pateix Vila-real en moltes zones. A l'entrar a l'Ajuntament van paralitzar el pla de col·lectors que estava impulsant el Partit Popular i 8 anys després la ciutat continua en els mateixos problemes. I si parlem de mosquits, pues crec que s'obren tots els comentaris. El millor és veure les imatges que molts veïns han pujat a les xarxes socials. Veïns plens de picades, que en molts casos necessiten d'atenció sanitària en urgències. Sabíem que esta temporada anava a ser molt dura en quant a picades i mosquits. I saben quina va ser la decisió de Benlloc? Retallar un 25% el pressupost per a aterratitzar i desinfectar el poble, partida prevista per a lluitar contra els mosquits, les rates i les panderoles. I així ens va. Mentre altres ajuntaments havien redoblat esforços, en Vila-real retallades que han acabat afectant els veïns. Una irresponsabilitat de l'Ajuntament que ara els obliga a actuar d'urgència. Ara que Benlloc es presenta de nou a l'alcaldia, ha tingut que reconèixer que en 8 anys tan sols ha sigut capaç d'executar el 30% d'allò que va prometre. Una xifra vergonyosa que demostra que les seues prioritats han sigut unes altres. Perquè, clar, no ens pot dir que no ha tingut diners per a fer allò necessari un alcalde que ens ha pujat la contribució al màxim històric, recaudant cada any 3.300.000 euros més que l'últim ajuntament del PP. No ens pot dir que no ha tingut diners per a lo important un alcalde que en 8 anys ha gastat 9 milions d'euros en fotos i autobombo, publicitat i propaganda per fer-nos creure que Vila-real avança. No ens pot dir que no ha tingut diners per atendre les necessitats dels veïns un alcalde que s'ha gastat 4 milions d'euros en el Gran Casino per traslladar el seu despatx al carrer Major, o més de 1.000.000 d'euros per muntar un bar en Patos al Molí la Vila, que avui està abandonat. Ja no cola. Les conseqüències de la seva gestió les patim tots els veïns. Ja no hi ha prou titulars per amagar una gestió tan caòtica. Vila-real no avança i no podem seguir així. Molt bona vesprada.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva avui als estudis Miguel Batalla. Els esperem nosaltres demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Vila-real esta temporada?
Les coses del Vila-real, com sempre, a Ràdio Vila-real. Amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, pel mig de l'unal, és esta, va Cheri, està sol unal, i la passa, està sol unal, en alt, unal, unal, del porter, Fornàs, 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 gol, 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 gol,